El protagonista. Una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Hola, què tal? Benvinguts a un nou protagonista. Ja ho sabeu, on fem una entrevista extensa amb algun dels personatges del moment, com deia la veu de Ràdio Estel. Això sí, abans de començar, l'equip que fa possible aquest programa, Toni Huguet a les tecles del so, David García a la producció, i al meu costat, com sempre, Mercè Raga. Què tal? Bona nit.
Què tal? Molt bona nit, Joan.
Déu-n'hi-do qui tenim avui, ai, eh? Història a la ràdio, li deia.
Tenim ganes d'escoltar-lo.
Som-hi, va.
El protagonista d'avui és...
El protagonista és Justo Molinero Calero, de Villanueva de Córdoba. Va néixer el 1949. És locutor de ràdio, presentador de televisió i empresari de la comunicació catalana. Presideix el grup Teletaxi, que gestiona l'emissora Ràdio Teletaxi. Avui dia es posa davant del micròfon per presentar El Jaroteo. Concretament, el 1982 va fundar Ràdio Teletaxi. La idea va sorgir per donar cobertura informativa als milers d'usuaris del servei de taxi de la ciutat que s'esperava arribarien a motiu del Campionat Mundial de Futbol de 1982. En aquell moment tenia el convenciment que l'esdeveniment generaria doncs una gran demanda de servei i que, en absència d'altres tecnologies de posterior desenvolupament, la ràdio podria contribuir a establir la comunicació i oferir entreteniment a professionals i usuaris. Ha rebut diversos premis, com ara el Premi Nacional de Comunicació, el Premi Ondas, entre altres. El seu compromís cívic amb la ciutat de Barcelona i Catalunya l'ha portat a participar activament en diverses campanyes solidàries, com per exemple també el propi Festival Solidari de Ràdio Teletaxi a l'Illa Fantasia, que, per cert, a l'edició passada va superar les 100 tones d'aliments recollits. Avui, el protagonista de Ràdio Estel és Justo Molinero.
Justo Molinero, què tal? Bona nit, un plaer.
Molt bé, molt bona nit. Bé, aquí estic amb vosaltres. Gràcies per convidar-me, eh?
A vostè per venir. Comencem per una data, va. 9 de novembre, 1967. Va ser just aquesta data, el reinici de Justo Molinero?
Va ser el dia que vam arribar. Jo sóc català des del 9 de novembre de l'any 67.
Bona data, un 9N, per cert.
Sí, un 9N, precisament. D'unidó, quina data, no?
Què li diu aquesta xifra? B5457.011.
B5457.011. El primer tasi que jo vaig tenir, el 1500, bueno, 1400C. Era igual que el 1500, el primer taxi que vaig tenir.
Volia ser taxista, vostè, eh?
Sí, és que em confonia, perquè jo vaig estar, quan vaig fer el servei militar, vaig ser el xòfer del general governador de Barcelona.
Sí, senyor.
Bueno, primer era general jefe d'artilleria i el van... i era tal. I el cotxe aquell era un 1500 ET49-559. Per això pensava que ara confonia una matrícula amb l'altra.
Déu-n'hi-do. Deia... Per què volia ser taxista vostè quan va venir a Barcelona?
Bueno, va ser durant el meu temps de servei, vaig conèixer un company que el seu pare feia de taxista. I no és, jo crec, que no hi ha res més trist per un treballador que el dia 1 de cada mes saber el que cobrarà el dia 30. Tu saps el que està treballant durant tot el mes sabent que cobraràs això? Res més? Doncs... I parlant, el que li explicava al seu pare, em vaig donar coll que si treballaves més podies guanyar més. Doncs, i aquesta va ser la idea per la qual em vaig posar a treballar amb els taxis.
Dèiem, arriba a Barcelona amb 17 anys, aquell 1967. Què és el primer que li crida l'atenció dels catalans?
Bueno, el que em vaig donar compte ràpidament va ser l'orgull que el català, que els catalans tenen per el fet de ser catalans. L'orgull aquest. Jo això, a la meva terra, jo per a Còrdoba, si és que jo crec que... Jo vaig aprendre l'himne d'Andalusia aquí. O sigui, jo ja no l'havia escoltat mai. Aquest sentiment de pertenència a un lloc, allà no se sentia, conya, l'orgull de ser... Això va ser el que em va cridar molt l'atenció també dels catalans, el primer.
Em deia la importància de la llengua, eh? Vostè sempre ha estat molt partidari de la immersió lingüística.
Sí, jo l'altre dia vaig llegir una entrevista que li van fer a l'alcaldessa de Vic, que jo crec que no la van entendre, perquè hi hauria molta més gent que parlaria en català si els catalans doneu un pas a parlar en català, però com que aneu massa educats i tal, quan veieu que un fot la pata una miqueta, tal, però la llengua, l'idioma, s'aprèn parlant. Doncs, però bueno... Jo crec que no la van entendre bé a l'alcaldessa de Vic i, vinga, ànim, però aquest és el motiu.
Em parlava una mica, però què li dius a en Climent Sescebes?
Pues, ahir vam estar precisament al Teatre Figueres.
Sí?
Sí, i home, allà vaig fer el servei, el campament. Uh-huh. 16 companyia, 4 batalló. Recordo que allà em vaig donar compte també de la importància de la llengua dels catalans. Perquè una nit, o sigui, cada nit, a l'hora de fer retreta, fèiem formar tot el batalló allà, uh-huh. passaven llista, bueno, pues ja està, venga, fi, rompa en fila. I la costum era dir pues, el nom de la companyia, que era de la 14, la 14, tenen la que ser. Jo, com que era de la 16 companyia, 16 companyia. Però aquella nit, perdó, aquella nit es va posar entre tots i vam parlar que en cop de dir 16 diríem 16, aquella nit. Doncs vinga, fi, i, rompa en fila, 16, a veure, fi, i... vam parlar, hi havia un tinent que tenia per ser molt mala llet, i diversos suboficials que vivien per allà, i al cap d'una estona, vinga, i, 16. Hòstia. I ens hi van deixar allà firmes una hora. Al cap d'una hora venen igual, a veure, descanso, pum, i, rompa en fila, 16. Vam estar així fins a les 4 de matinada. I jo li deia a la gent, però què també et dona ese 16 o 16 i tal, que igual? No, no, allà per collons i tal. Allà em vaig donar compte de la importància que tenia per al català. I recordo, tenia un amic, quan, al poc de venir per aquí, que era amic d'un cunyat meu, del Jaume, nen, i jugava, i en un li agafava de la titola a l'altre i li apretava... xiula, i el cabró no xiulava, tio, i encara que li apretava, o sigui, allò per collons els meus, no? I no xiulava, doncs, bueno, són coses que...
li deia, arriba vostè a Barcelona, fa de mecànic, se'n va al servei militar, fa de taxista, i quan se n'adona i per què que el seu és la comunicació?
No, el que passa és que Barcelona es preparava per aquell gran esdeveniment, jo crec que era el primer gran esdeveniment que s'havia de fer a la ciutat de Barcelona, que eren els Mundials de Futbol, i tothom pensava fer coses, i jo pensava, quan, què podríem fer, què podrem fer, i nosaltres què podríem fer com taxista. I vaig pensar, perquè teníem una emissora de taxis de radiotelèfono que la gent uh-huh. trucava, perquè primer la vam muntar precisament aquí a l'Avinguda de Madrid, la cooperativa del taxi, això ja no existeix. I, bueno, que la van deixar, nosaltres la vam muntar i van donar a Barcelona la possibilitat de que la gent pogués trucar per telèfon i tenir un taxi. I l'alcalde de Barcelona aleshores era en Narcís Serra. I jo vaig anar a parlar amb ell a dir-li pues, la idea que jo tenia, muntar una emissora, perquè si venia molta gent es perdrien moltes coses, o als taxis, o al metro, o a l'autobús. Doncs que la gent tingués un telèfon per trucar i dir s'ha perdut això o han trobat això, tal que qual li vaig proposar. La meva idea, a ell li va semblar molt bé, però em va dir, això és una cosa que depèn de Madrid. Madrid? Què té a veure Madrid? Si jo el que vull és una emissora, per això tal. Sí, sí, però això necessita una concessió, i com que això no depèn de Catalunya, ni molt menys de l'Ajuntament, doncs és una cosa a Madrid i nosaltres no podem. I em vaig anar decebut. Però al cap dels dies vaig anar pensant, i si la monto en plan pirata, què passa? Perquè, clar, darrere d'això era també poder donar el nostre número perquè tothom de Barcelona s'assabentés del número per trucar un taxi, així tenim més feina, no? Uh-huh. I vam muntar l'emissora, van venir les Olimpiades, els Mundials de Futbol, no va passar gaire gran cosa perquè la televisió va difondre la senyal arreu del món i tal, i bueno, nosaltres vam continuar, la gent molt contenta, jo posava la música que a mi m'agradava, perquè primer li dec molt a un company meu, un taxista, perquè jo quan vaig muntar la ràdio no pensava fer de locutor, el que passa que ell va començar, trucava a les noies, va començar a fer relacions amb noies, i la dona li va dir, escolta, o taxis o la ràdio, tu mateix. I em va deixar i em vaig posar allò a fer. Així va ser com vaig començar a fer de locutor. I mira, ja porto 38 anys.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Que un treballador humil, mecànic, taxista, hagi esdevingut empresari d'èxit, vol dir que els somnis es poden aconseguir amb esforç?
Jo estic ben segur que sí. Amb esforç i amb constància i que tu estiguis convençut. El primer que hem de fer és creure en nosaltres mateixos. És a dir, tu creus en tu mateix i tiraràs per davant tots els projectes que tinguis, segur. Però hem de creure en nosaltres mateixos.
No és la primera vegada que vostè diu el mundo es de los valientes, eh?
I tant. I jo, moltes vegades, li dic als catalans, els catalans tenen aquesta cosa que no hi creieu en vosaltres mateixos, eh? No hi creieu en vosaltres mateixos. I, per tant, si tu creus en tu, tu tiraràs endavant el projecte que sigui, segur.
Què li ha portat la ràdio al llarg de tota la seva vida?
La ràdio m'ha portat tot. Amb un grapat de relacions a tot arreu, un grapat d'amic, viure d'una manera bé, molt bé, o sigui, la ràdio me l'ha donat tot, tot.
Quan algú parla de Justo Molinero, segur que té al cap moltíssimes coses, un gran professional, ràdio, teletaxi, però moltíssima gent pensarà Justo Molinero és un tipus echau pa'lante, que es diu, eh? Per aconseguir allò que es vol, fins a quin punt és bo ser un echau pa'lante?
Bueno, a veure, ningú regala res, vull dir, ningú regala res. Tu has d'estar ben amoblat, si no, les coses no surten bé. Has d'estar ben amoblat, has de creure en tu mateix i creure en el projecte que tens, tirar-lo endavant i segur, però vamos, segur que surt, no? Aquí sense cap mena de por, segur.
Aquest és un programa que per conèixer una mica encara més, si podem, els nostres protagonistes, avui ho és vostè, Justo Molinero, intentem fer alguna petita sorpresa, no? Per parlar de vostè, avui contem amb Miquel Miralles, president de l'Associació Catalana de Ràdio. Miquel Miralles, què tal? Molt bona nit.
Hola, molt bona nit. Salutacions a vosaltres i al Justo, que fa dies que no el veig.
Què tal, Miquel? Què tal?
Molt bé, ja ho saps, com sempre.
Fa anys que la darrera vegada que vaig parlar amb ell estava a la Costa Brava, se lo estava passant pipa, també. Vull dir, que d'unidó, com vius, nen?
Bueno, fem el que podem.
Vale, no m'alegro. I me'l vaig trobar una altra vegada, ja fa mesos, a Morella. Saps, Morella, província sí. De Castelló, aquell poble tan guapo, Morella. Allà me'l vaig trobar, tu fixa't. Miquel, ja saps que t'estimo.
Jo també, saps que és recíproc.
Senyor Miralles, què ha portat Justo Molinero al món de la ràdio?
Què ha portat? Doncs mira, ha portat un nou estil, ha portat a demostrar que Catalunya és diversa, és plural, ha portat que, tal com ell diu, o a Catalunya hi cabem tots o no hi cap ni Déu, i ha portat, evidentment, l'essència d'un gran comunicador com és. Justo, per sobre de tot, és un gran comunicador, és una bèstia comunicadora.
Més que com a comunicador, que també, que com deia vostè, és una bèstia comunicadora, com és el Justo Molinero persona? Perquè, és clar, vostès es coneixen des de fa molts anys, han conreat una gran amistat ja.
Com és? En el fons és un gran tímid, molt respectuós amb totes les persones que té al voltant, i una cosa que el marca és que és una persona molt audaç, molt treballadora, i que no li han importat mai els obstacles. I mira que per crear el que ha creat n'ha tingut i sempre els ha superat. Mm-hmm. És valent, és treballador, i al mateix temps és una persona molt... És a dir, no li agrada presumir massa d'allò que és i d'allò que té.
Miriam, ara els hi faig una pregunta a la inversa, que en definitiva no deixa de ser la mateixa. Comencem per en Miquel Miralles, president de l'Associació Catalana de Ràdio. Deixi'm preguntar-li, li preguntava pel paper de Justo Molinero al món de la ràdio, no? Si ho particularitzem al món de la ràdio catalana, és evident i és innegable que Justo Molinero ha fet una gran tasca d'immersió lingüística a través del món de la ràdio, no?
Sí, efectivament. Vull dir, més, el Justo sempre ha sigut un gran defensor de que es normalitzi la parla en català. És a dir, parlem català perquè som catalans. Passa que ell sempre ha partit d'una premissa. Per entendre el Justo s'ha d'entendre una mica la clau del seu discurs. Mm. Els catalans neixen on volen. Això ho entens, no?
El
català
Justo,
neix on vol.
És que és veritat, jo vaig néixer a Villanueva de Córdoba. És bona tant, gent, el Miquel Miralles, no. M'està deixant bé. Gràcies, Miquel.
No, és que és així. Sí, vull dir, què ha fet ell? Doncs demostrar això, que el país és variat, que el país és un mosaic, que el país, a partir dels anys 50, rep una fortíssima onada de gent que ve, i això molta gent ho oblida, que venen a Catalunya a buscar-se la vida, a construir un projecte que allà on ells han nascut no poden construir. Ningú se'n va de casa seva per caprici. Aleshores, venen aquí i jo crec que amb dificultats, però també és veritat que el país els hi ha ofert oportunitats i el Justo les ha sabut no només aprofitar, sinó que jo crec que contribuir a que aquest país tingui la grandesa que té.
Deixi'm que li pregunti...
Jo me'n recordo quan venien l'autocar, que veníem de Villanueva, sí. Aquest nou de novembre de l'any 66, me'n recordo perfectament que venia pensant, dic, la terra que em doni la possibilitat de poder-me desenvolupar com a persona, aquesta serà la meva terra per sempre, i la defensaré a morir, i aquesta terra és Catalunya. I, per tant, Catalunya és la meva terra, és la meva casa, i la defensaré a morir davant de qui sigui. Perquè Catalunya és molt gran, molt extensa, i et dona l'oportunitat de poder-te desenvolupar com a persona. Una altra cosa és que tu no vulguis ser o que vulguis viure a la teva. Però si tu vols tirar endavant, Catalunya diu, vinga, aquí estem. I té espenta.
Una anècdota ara que explicava a l'autocar, un autocar que, per cert, es va espallar, eh?
També es va espallar aquí, arribant a València, però el vam arreglar. Primer van sortir de l'ensurt d'allà i quan vam arribar a Santa Coloma el vam arreglar entre els meus germans, perquè eren mecànics, i jo, i a més li van cobrar el mateix que ells ens hi van cobrar per portar-nos a Barcelona. O sigui que va sortir la cosa ben feta.
Fem una mica a la inversa també, Justo, si et sembla. Qui és Miquel Miralles per Justo Molinero?
Miquel Miralle és una persona seriosa, és una persona que en sap molt, estima Catalunya a morir, estima Catalunya a morir, aquest sí que dona la vida per Catalunya, però sense cap mena de tal. És bon company, nosaltres l'hem tingut durant molts anys, l'hem estimat sempre, és un gran tècnic, és un home amb una visió de la tecnologia molt guapa i després té una visió de futur gran. Jo amb Miquel Miralle me l'estimo, me l'estimaré sempre.
Miquel Miralles, amb aquestes paraules que deia Justo Molinero, president de l'Associació Catalana de Ràdio, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit.
Molt bé, moltes gràcies a Maristel i Cac. Molt bé.
Miquel,
adéu,
gràcies.
Adéu.
Val,
gràcies, adéu.
Parlàvem de la ràdio, Miquel Miralles també en parlàvem, evidentment, amb Justo Molinero. Vostè ha fet innumerables entrevistes a polítics. No sé si una mica es tractava d'aportar una veu catalana que s'escoltava poc des de Catalunya i posar-la davant del polític.
Bueno, sí. Jo he intentat donar a conèixer molta gent i crec que ho hem aconseguit. Hem fet preguntes també a molts polítics que a lo millor algú no s'atreveria a fer-li i nosaltres, com que no tenim cap lligam a la llengua, doncs... jo he fet preguntes sense cap intermediari, sense cap persona que ens digués pues això sí o això no. Sí, bé, molt bé.
S'ha emprenyat molt amb algun polític?
Bueno, directament no. Em sap greu a vegades i en situacions. Aquesta situació que han aportat els nostres presos polítics, jo estic en contra d'això, perquè una setmana abans havíem estat dinant amb l'Oriol Junqueras, abans d'entrar a presó, no?
Uh-huh. Casa Pepe,
Com?
Casa Pepe.
A Casa Pepe. I vam parlar molt del tema de la independència i això era una cosa que ella el veia amb un temps, com deia l'altre dia la Seny, a lo millor en els propers 10 anys i podem fer pues, alguna mena de convocatòria o alguna cosa. Doncs, i després va sortir com va sortir, quan... el president de la Generalitat va convocar i va fer el que va fer i ell, en cop de dir, no, escolta, la meva posició és aquesta, es va pujar també al vaixell de la destrucció o de la desgràcia i li està passant això. I m'emprenyo perquè és una persona que Catalunya necessita moltes persones com l'Oriol Junqueras, un tio, un savi, un tio que sap, que parla, que l'escorta, que és un gran professor del país, no? I necessitaria molta gent com ell, però malauradament està on està.
Per cert, Oriol Junqueras i vostè que han conreat una gran amistat també,
Sí.
A través d'aquella conversa que va esdevenir un llibre.
I va estar bé, jo crec que va estar molt bé. Jo és una persona que m'estimo, me l'he estimat sempre i me la continuaré estimant perquè és una persona que es fa estimar. Si el coneixes és una persona que no... Però bueno, està on està, la situació és la que és, a veure si això es pot resoldre i el podem disfrutar fora.
S'han escrit des de la presó?
Bueno, he anat a veure'l. Ell o quan va algun company seu li envia una nota i m'envia una nota i se'n recorda moltes vegades d'aquell dia, aquell dinar a Casa Pepe i dels consells que sobretot la meva dona, la Montse, li donava dient que possiblement no era ara el moment d'això, però bueno sí, amb la Neus m'hi he vist també alguna vegada, hem estat sopant una nit també amb ella i bueno, bona relació amb la família.
Parlant d'escriure, escriurem, Miqui Núñez.
Un nou dia començat, em llevo al teu costat, respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present, que jo no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.
Escriurem, Miqui Núñez. Li demanàvem avui dos cançons a Justo Molinero per amenitzar una mica aquesta entrevista. Per què escriurem?
A veure, jo crec que és una cançó, primer, que la canta un noi que és molt eixerit, és un noi que jo li veig molt gran futur, escriu de meravella, i la cançó, pues bé, a relatar una mica el moment en què vivim. Hem d'escriure allò que no ha passat o hem de... Jo crec que la cançó ve molt bé en el moment, però és que me l'estimo, és un gran cantant de Catalunya i a Catalunya hem d'estar orgullosos de gent com ell.
Vostè s'ha posicionat normalment quan creia que calia políticament i defensa molt el dret a decidir, eh?
Tots tenim dret a decidir. Escolta, a vegades hi ha gent que no s'entén i tal. Jo m'aixeco al matí i dic, vaig a caminar, vaig a córrer, faig una mica de gimnàsia, què faig? M'afeito, em dutxo, me'n vaig a treballar... O sigui, la capacitat de tenir o la llibertat de tenir dret a decidir és molt important i ni a Catalunya ni als catalans li han de prendre aquesta decisió de poder decidir per ells mateixos.
Periodísticament, què va ser l'1 d'octubre per Justo Molinero?
Bueno, l'1 d'octubre va ser un dia raro, va ser un dia molt raro, perquè, bueno, en aquest país jo pensava... Jo me'n recordo quan aquí a Espanya, jo encara hi era a Villanueva, van fer la llei, no sé què, de l'Estat, li deien. Va ser la primera vegada que jo vaig veure que la gent havia d'anar a votar. I, a més, si no anaves a votar, t'apuntaven. I si després havies d'anar al metge, el metge no t'atenia perquè tu no havies anat a votar. Les leyes fundamentales de l'Estat, no sé què era. Doncs, aquest dia vaig veure tot el contrari. I era la policia, la Guàrdia Civil, a lloc de votacions, no sé si per impedir, no sé si per protegir, però em trobo que si el dia d'unes votacions, tant sigui d'un referèndum com sigui de lo que sigui, és un dia de goig, és un dia de llibertat, és un dia de democràcia. Em va saber molt greu, perquè era com donar molt pas darrere.
Vostè que sempre s'ha posicionat, com deia, no sé si li ha passat, moltíssima gent ho ha dit, procedent d'Andalusia, no? Moltíssima gent diu, jo és que quan torno a Andalusia sóc el català i quan sóc a Catalunya sóc l'andalús. I sí. No sé ben bé, viatjo així entre dues terres, no? No sé si li passa una mica, Justo Molinero.
I tant, jo ja, de vegades, alguna vegada, bueno, ara no, però ja fa alguns anys em deia que si ja tenia passaport, que em deixaria d'entrar. Tonteries, el que passa... És veritat que hi ha moltes emissores generalistes que la informació que donen per allà no té res a veure amb la realitat, i aquella gent viu en una realitat del nostre país, de la nostra terra, que no és la veritat. Però la veritat és que, escolta, la gent va per on vol, amunt, avall, fa el que vol, i ningú li prohibeix res. I ja està.
Escolti'm, tornem enrere per després tornar endavant i saber com ha estat la seva trajectòria, però conec a poques persones que li hagin dit a un president de govern aquesta ràdio me la vas tancar tu.
Sí, sí.
Felipe González.
A Felipe González, claro. És que jo li vaig fer una entrevista a la ràdio i veiem fotos ja de la ràdio. Hòstia, que gran, que estic orgullós i tal. Dic, orgullós, la vas tancar tu. Com que la vaig tancar tu? I el teu ministre, l'Albert Caballero, que encara és alcalde de Vigo. Veu ser... No, ja t'ho digo jo que sí.
S'han de tenir nassos, eh?
La heu cagat moltes vegades i aquesta va ser una també. En el president Pujol també li va preguntar, ¿usted ha robado? O sigui, però així, no? Directament. ¿Y usted ha robado? Vull dir, jo mai no he tingut cap mena de problema per fer les preguntes que ja s'ha tingut de fer a qui sigui, sí.
En què l'ha ajudat la seva fe per arribar on ha arribat?
Bueno, jo he estat una persona, jo hi crec en Déu, he cregut sempre, i de tant em presigno cada vegada que surto a l'escenari o que entro a l'emissora per fer el programa, I me'n recordo que vam fer un viatge, vam anar a veure el papa, i Ràdio Teletàcid té un indicatiu gravat per el papa, que li vaig fer amb ell gravar, li vaig dir, santità, mire, hem vingut a això, i sí, sí, saludo a todo lo tal, Ràdio Teletàcid en Catalunya i tal. Vull dir, ho va fer bé, jo, la meva fe és aquesta. Tu em dius, és que tu aniries de genoll a no sé com? Pues segurament no, però jo hi crec que existeix.
Era el 2002, passava això.
Saluda a los oyentes de Radio Teletaxi de Barcelona. Muchas gracias por vuestra atención.
Impressiona conèixer un papa?
Hombre, sí, sí, perquè quan estàs allà davant d'ell, el que representa el món és molt fort, sí, sí, sí. I tant, que emociona.
Em deia, 37 anys dedicats al món de la ràdio. No es perden mai les ganes després de tants anys?
No, 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 al contrari. Cada dia amb il·lusió, cada dia amb ganes i tirant endavant. I, sí, sí, no, cada dia hi ha motius per als que posar-te davant del micròfon amb il·lusió. Sí, sí.
Preguntat d'una altra manera, com veu les noves generacions que es dediquen al món de la ràdio?
Pues veig que tindran futur. L'altre dia vaig fer una entrevista amb motiu del dia de la ràdio. El dia d'abans vam anar a Sant Cugat, que a l'auditori fèiem una cosa. A l'auditori no, a la Biblioteca Nacional de Catalunya, que està a Sant Cugat.
Avui farem una cosa, ja la pot explicar ja.
Sí?
Soy tant.
Pues, hi havia el vicepresident de la xarxa que li feia unes preguntes i deia que la ràdio no tenia futur, perquè les noves tecnologies i no sé què, no sé quantes. I jo me'n recordo, quan va sortir la televisió, quan va néixer la televisió, hi havia molts agoreros, aquesta gent que van a les tertúlies, que ho saben tot, ja li pots parlar de lo que vulguis, que saben de tot. Doncs deien que la ràdio estava morta perquè la televisió i tal. I aquest senyor deia el mateix. No, la ràdio estava més viva que mai. I lo està demostrant dia rere dia. Tu pots estar a la Xina, al Japó, tu vols escoltar el justo, però toques i en un segon ja està cantant, eh? Vull dir, què és el que ha de fer la ràdio? S'ha d'anar actualitzant contínuament les noves tecnologies, tot això que va tirant i tal, la ràdio està aquí. I si la ràdio està aquí, i estarà, la ràdio té futur, molt futur. Si una persona que està en un lloc com la xarxa va dient que la ràdio no té futur, escolti'm, el que no té futur aquí és vostè o la seva associació. Sí que té futur, i té. I hi ha gent jove, vosaltres mateixos sou un exemple, gent jove que esteu treballant, que ho esteu currant, i jo crec que sense cap mena de problema. Avui la ràdio no té fronteres enlloc, no les té. Mira, una data, Andalusia, per exemple, la ràdio més escoltada a través d'internet és Ràdio Teletaxi. A nosaltres en truca una persona de Brasil per saludar els seus nets que estan a Tarragona. Escolta, pues, molt bé. I què? Aquella dona a Brasil l'escolta perquè també la seva filla o la seva germana l'escolta, pues, jo què sé, a Lleida, perquè està aquí, a Lleida o a Barcelona o en sigui, pues sí. És això.
Escolta, estem parlant avui amb Justo Molinero, que és el mateix que dic, estem parlant amb un Premi Ondas, amb un Premi Nacional de Comunicació, amb un Premi Ràdio Associació de Catalunya, amb un Premi Fundació FECAC, amb un Premi Catalunya de Comunicació, amb un Premi Primer de Maig, i podíem estar així hores, eh? Què signifiquen tots aquests reconeixements per Justo Molinero?
Bueno, a mi m'agrada tot això, però el que més m'agrada i m'omple d'orgull és veure el carinyo en el que la gent rep. A la nostra emissora hi ven moltes persones cada dia, hi venen o a saludar o que ens volen conèixer o tal. Notar el carinyo de la gent dia a dia, aquest és el millor premi que em poden donar, i això ho estic notant dia rere dia. Sí.
El jaroteo.
Escolta, i tu treballant aquí a la Ràdio Cristina Catalunya?
Ja m'està durant la volta. Ara
mai no t'han fotut cap hòstia?
Consagrada.
vale, ja està.
El jaroteo... D'on ve la paraula?
Eo. No, és que a los de Villanueva, al meu poble, ens diuen jarotes. Som los jarotes. I los jarotes, vaig sortir los jarotes pensant... Oh, jarotes. Bueno, el jaroteo. Mira, jaroteo, i així va néixer, no?
Una sintonia que cada matí sona així a Ràdio Teletaxi.
Que lo nuestro ya llegó, vete preparando que llega lo bueno, con la canción de este momento, sé que estás nerviosa, princesa, no me retraso ni un minuto más, me tambaleo buscando firmeza, el jaroteo...
Si hagués de dir un, l'èxit de Ràdio Teletaxi, quin seria?
L'èxit, no sé, és que... O sigui, nosaltres fem feliç a molta gent que sabem que passa gana, que no pot i tal. Hi ha molta gent que no té feina, venen a ràdio, tal, i troben... poder ajudar a la persona que no pot, la persona que no té... Tu saps el que ha de ser a la nit, que un pare li hagi de dir al seu fill que se'n vagin a dormir sense menjar perquè no hi ha res? O sigui, poder ajudar aquesta gent, poder estar aquí, ser solidari amb la gent, això és el goig i l'orgull més gran que tenim.
Mira, ara va això per obrir el següent tema, i és que Ràdio Teletaxi és una de les ràdios més solidàries que existeix a casa nostra, sempre vinculada amb el Banc dels Aliments, per exemple.
Sempre, sempre. És que la feina que fa el Banc dels Aliments davant la gent que no pot, amb aquesta gent sí que li han de donar premi. No? I això també és una cosa que està mal vista. O sigui, perquè jo me'n recordo que el Felipe González, quan feia campanya, és de conya, deia... porque cuando yo sea presidente no se irá nadie a dormir sin cenar. Total, que va guanyar les eleccions i se va trobar al cap d'uns mesos, va trobar un senyor per el carrer i va dir, presidente, que yo no tengo nada que cenar esta noche. Pues no te acuestes, coño. M'entens? O sigui, no és aquesta la solució, no? Doncs està mal vist posar sobre... El paper, que hi ha gent que no té que menjar. Però és que és veritat, aquest país, o sortim tots endavant, o no val la pena. És quan dit de Catalunya, aquí hi cabem tot. Hi cabem o no hi ha joc per tots. No hi ha manera. Sí, sí.
Festa solidària, també. Un gran èxit cada any, a Ella Fantasia, a Ràdio Teletaxi.
Sí, 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 sí. És una festa de la gent. Bueno, i a més portem 40 i pico artistes que venen de forma solidària, que se ho passen de meravella.
Com diries tu, la que liais,
La que liamos, sí, no. D'unidor, és un dia de festa, la gent, i a sobre és el parc aquàtic, la gent es pot banyar. Hi ha un artista que no li agrada, van i es banyen. Que no sé què, hi ha també un lloc per fer pícnic, porten menjar de casa, se ho passen molt bé, sí, està molt bé.
Jo diria que Justo Molinero també és d'alguna manera un gran, grandíssim dinamitzador cultural. Es considera d'alguna manera una mica el padrí de la cultura andalusa a Catalunya?
No, ni vull que ningú pensi que tal. Jo faig el que puc, el que m'agrada i el que vull, però no vull que em diguin... No, ni molt menys, això ja està en bones mans.
Què és el que ha portat la cultura andalusa a Catalunya i què és el que Catalunya li ha donat a la cultura andalusa?
Bueno, Catalunya hi pot donar molt, perquè Catalunya és una terra, és una gent treballadora, una gent molt sèria, una gent complidora, una gent solidària, i això, pues, sembla que no, però la gent se'n traspassa. Allò que et deia al principi, jo ni havia escoltat de parlar de l'himne d'Andalusia, no? En canvi, pues, aquí, pues, aquest sentiment de terra... jo estic segur que la gent que n'ha vingut d'Extremadura, de Galícia, la gent que n'ha vingut d'Andalusia i tal... Aquí han après a estimar la seva terra i l'estimen més que la gent que està allà. A lo millor, i malauradament, perquè es diu que s'estima més el que sap, no estimes una cosa fins que no l'has perdut, no? És possible que sigui per això, però aquí han après a estimar la seva terra i aquesta gent s'estima molt més aquella terra que no pas els que són allà.
Teatre.
I a lo millor em busco algun enemic, també, per això, però és veritat, és la sensació que jo tinc.
Considera que té enemics o no?
Segurament que sí, però no em preocupa.
Parlem de teatre, perquè Justo Molinero fa ràdio i fa teatre.
També, sí, sí. Bueno, aquest darrer cap de setmana hem estat a Figueres, a Palafrugell dissabte, i a Figueres el diumenge.
La tercera juventut.
La tercera juventut.
¿Qué tienes pensado para este fin de semana? Vente a ver los descastados, no te quedes con las ganas
de lo que vas a sentir. Será un enorme placer. Ahora te toca a ti, ahora me toca a mí.
No te lo puedes perder. Hoy los descastados rendimos honores a todos ustedes que son los mejores. Un millón de gracias por haber venido.
Justo Molinero y los Descastaos, que presentaven a Figueres, com ens deia Justo Molinero, la tercera joventut. Un teatre planíssim, eh? Ara m'ensenyava les fotos mentre sonava la cançó. Cues, per entrar?
200 metres de cua per entrar al teatre. Molt bé. La gent d'allà ens deien, és que és molt difícil que això s'omple. Ahir vam tenir un espectacle tal i qual, ni la meitat. Bueno, nosaltres li estem molt agraïts a la gent que ens segueix, que se lo passa bé, disfruten, i a més estem fent anar al teatre gent que ni s'ho havia plantejat mai d'anar-hi, i estan anant al teatre. Se lo estan passant molt, 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 molt bé.
Anem a l'inici de tot. Com neix la idea de que Justo Molinero fundi una companyia de teatre?
Bueno, això va ser en una casa d'un amic, l'Antoñito i l'Anna, i hi havia un grup d'amics allà i va sortir la conversa, perquè a vegades m'havia passat de fer alguna cosa i li vaig proposar, i sí, però tu estaràs disposat a fer tal. Hi havia la Loli, el seu marit, la meva dona, la meva cunyada, la Rosa. Total, que dient de tal i com, me la vaig començar, sortint d'allà, me la vaig començar a plantejar, i bueno, així va néixer. Com que hi havia una època, en aquella època es parlava de la gent de la casta. Jo vaig dir, nosaltres los descastaos. Nosotros no somos de la casta, nosotros los descastaos. I així va néixer el nom, i bueno, ja estem en la quarta temporada, d'un-hi-do.
Està vostè en la tercera joventut?
I tant. I tant que sí.
Com es viu això?
Home, jo sóc etern. O sigui, si us doneu compte, la vida s'està posant que fa fàstic morir-se, eh? I si t'hi dones, s'està morint gent que no s'havia mort mai.
L'espectacle està de gira, eh?
Sí, home, tant per tot Catalunya. Anem a Lleida, a Girona, a Tarragona, a Tortosa, o sigui, fent tot Catalunya, els teatres grans.
Parlant de teatre, 20 d'octubre 2002... fa història al Liceu.
Amb la Pantoja. Sí, en veritat, m'ho vaig plantejar. Allò no va sortir bé, va sortir molt bé, però no va sortir bé perquè el que pensava era portar a la Rocío Jurado i Isabel Pantoja al Liceu, juntes, les dues. I li vaig proposar a la Pantoja la primera i va dir, escolta, em poses a mi la primera, la segona, lo que tu, porque justo yo vengo al Liceu, encantado. No li vaig proposar a la Rocío Jurado, vaig parlar amb son germà, que era el que la portava i el que tal, i que no, se lo he dicho a mi hermana, però ella no quiere. Però com no quiere si Isabel ha dicho, como si ella no tiene que estar en el cartel. Ella viene a cantar, tal. I allò, el que volia proposar d'allà, fer un disc, bo, de flamenco i copla, un doble o triple disc d'allà, i no s'hi va poder fer, però... Després sí, es va fer un a la Pantoja al Liceu, al Palau de la Música amb l'Orquestra Sinfònica, amb Luis de Cobos.
Esclar, per qui ens estigui escoltant ara mateix, segur que moltíssima gent té aquesta pregunta al cap, no? Com Justo Molinero aconsegueix portar Isabel Pantoja al Liceu?
Hombre, era un lloc que mai l'havia obert les portes a la copla. Va ser la primera artista que va ficar dins del Liceu la copla. Després de parlar molt amb la gent del Liceu, ho van entendre i van dir, perfecte, doncs pues vinga, anem. I, bueno, allò va ser un excitat. Allò va ser un excitat molt gran. I aquesta, bueno, pues, dins del seu currículum, ho portarà la Pantoja arreu del món. Ella va ser la primera coplista que va cantar al Liceu. I va estar molt bé aquell concert.
Omple escenaris, omple ràdios, Justo Molinero. Deixi'm preguntar-li també... a la ràdio, quin és el personatge que més l'ha sorprès, en positiu, i que més s'ha sentit enganyat a l'hora d'entrevistar-lo, que més l'ha descobert i ha dit, no és el que pensava?
Bueno, hi ha gent que a vegades li fas una entrevista i l'entrevista és, li fas una pregunta i dicen sí, li fas una altra pregunta i dice, ja veremos, i quan acaba diu, vete a prendre per cor. O sigui, hi ha alguns tios d'aquestos. Però no, normalment jo, la gent que porto a la ràdio, és gent que s'explica, que li fa alegria, ben en mangoja, a dir, vinga, una entrevista que em farà el Justo, i jo me'l passo bé.
Vostè ha omplert, com dèiem, omple la ràdio, omple el Teatre de Figueres, omple el Liceu portant Isabel Pantoja...
Omplim el Tívoli.
Omple el Tívoli.
Aquest any sí, no venim, aquest any no pot ser el Tívoli perquè està ocupat, però venim al Condal, al Paral·lel.
Omple Illa Fantasia, també amb les festes, i té dos rècords Guinness.
Quan la Macarena, no?
Ballar la Macarena,
sí.
Més de 150.000 persones juntes ballant la Macarena, és una brutalitat, això.
Sí, sí. Però no era la Macarena encara el que d'això, que després la va començar a cantar fins i tot el president dels Estats Units, no? La cantava, però allò va ser un èxit mortoso. Encara no es ballava, que després van treure un ball i tot, eh? O sigui que, d'un-hi-do. Vam fer amb un grup de ball de Manresa que es van posar darrere de los del Río, havíem practicat una miqueta ball i ahir va sortir també el ball de la Macarena, però molt bé.
Aquest n'era un, sí. Però és que encara té un altre record Guinness, un aplec sardanista importantíssim.
També ho vam passar molt bé aquell dia, el aplec de sardanes més gran. Era un dia que jo vaig estar parlant, bueno, em van convidar a Catalunya Ràdio perquè feia allò i em diuen que perquè en cop de fer la festa que feia, perquè no feia una festa de sardanes o de festa, dic, home, el dia que Catalunya Ràdio faci una festa de sevillanes, jo em proposo fer una de sardanes. Com que no va passar res, vaig dir, bueno, Catalunya Ràdio no s'atrevirà mai a posar sevillanes, però nosaltres farem una gran festa de sardanes. I la vam fer, així va néixer, i com per collons, toma. I va ser el que va ser, un excitat. Va ser molt fort allò.
Per cert, com que vostè no està allà amb les entrevistes, deixi'm que jo tampoc hi pregunti una mica per això, perquè s'ha comentat molt i vostè ho sap. Amb Isabel Pantoja han estat molt amics,
sí,
i s'han barallat també una mica.
Bueno, no és que estem barallats, el que passa que jo me la continuo estimant sempre, ha estat i és, jo crec, una persona que molt tancada, la Pantoja... artista, jo m'estimo a la Pantoja artista i a la Pantoja persona, per lo que pateix, perquè lo que li està tocant, perquè lo que li toca viure aquesta dona també, d'un-hi-do, i me l'havia estimat sempre.
I una de les grans a una altra de les grans, Rocío Jurado, Como las alas al viento. Rocío Jurado, Como las alas al viento, què significa per vostè?
Aquesta cançó té una història darrere d'ella molt gran. La Sony, ara ja està jubilat, la Sony tenia el president en el món, era Tomás Muñoz. Tomás Muñoz és de Villanueva de Córdoba. Va fugir, també a buscar-se la vida, va estar pintant la Torre Eiffel i va arribar a ser president de la Sony. I quan ell se va assabentar, que el Justo en la ràdio mantingut amb ell sempre relació. Ell és el creador d'artistes com Sabina, per exemple, Los Pecos, Miguel Bosé, artistes de molt renombre, perquè era un home amb un cap i una visió de la jugada molt gran. I un dia hi ha una artista brasileña que es diu Simone, em va convidar, has de venir... perquè has de venir, no sé què, a Madrid, que fem una, en la sala Joy Eslava, un concert amb la Simone i no sé què, no sé quantes. I, bueno, vaig anar a Madrid. A l'entrar, allà entrant així a mà dreta, hi havia la Rocío Jurado amb diverses persones. Justo, ven. M'han dit que està aquí tu, querido paisano. Preséntamelo. Bueno, hablaré con él, a ver, claro, Tomás Muñoz, un personatge, el president. I, bueno, ara li diré i tal i qual. Total, que entro per allà, em trobo a Tomás Muñoz, don Tomás, està aquí, lo saludo i tal. Está la Rocío Jurado aquí que quiere saludarle, a ver si tiene un momentito, hombre, y viene y la saluda. Vale, pues lo acompaño, la Rocío Jurado. En aquel moment ni tenia companyia discogràfica, ni estava deseada de la madre de Déu, no tenia res. Total, que la festa molt bé, la Simone una gran artista, bueno, marxem, i al cap de 15 o 20 dies em truca, justo, tienes que venir a mi casa. Però com havia de venir a su casa? A Nueva York. Tienes que venir a mi casa. Bueno, tenia casa en Brasil, en Nueva York, Nueva York. Total, que em prepara un de la Sony d'aquí de Madrid, el Crespo, el senyor Crespo, em ve a buscar i, vinga, agafem l'avió i ens anem a casa seva. Jo pensava, no, no sé què vol, sempre, perquè sempre m'havia convidat moltes vegades a veure el naixement d'artista, Donato i Stefano, bueno, un ser, Manolo, aquell que era tremend, que es va morir, Manolo, no me'n recordo com es diu. Total, que em posa una cançó, está bien, es una rumbita, era como una rumbita. A ver, vuelvo a poner otra vez. La pone, hombre, es una rumba, está muy bien, esta canción puede ser un éxito. ¿Quién son? Y me dice, ¿tú cómo verías a Rocío Jurado cantando esta canción? Digo, a ver, póngamela otra vez. Me la pone otra vez y le digo, esto es un exitazo. ¿Quién canta esto? Dice, es un grupo de Menorca que son de evangelistas. Los chicos, son los chicos evangelistas y tal. Digo, esto es un éxito. Y era esta canción, como las alas al viento. O sea, que tú fíjate de quina manera con van a ese show. Y a partir de aquí, la Rocío Jurado va a hacer, bueno, una pujada de amunt.
Ràdio, teatre, taxista, mecànic, grans festivals...
I amic,
a tot arreu, gairebé mànager de Rocío Jurado. Què li queda per fer Justo Molinero?
Tu saps que jo segurament, després del seu marit, l'únic tio que ha estat al llit amb ella he sigut jo? T'has enterat del que t'he dit? Tu saps que jo he estat al llit amb la Rocío Jurado?
M'he quedat en silenci perquè...
S'ha quedat parat, sí, sí.
Com ha anat això?
Pues, allò va ser, la vaig trucar, vaig anar a casa seva per fer-li una... Nosaltres fèiem una revista, que era la revista El Jaroteo, i li volia fer una, la portada que ja sortia i una entrevista, li vaig dir, pues vine a casa. Vam quedar, vaig anar, i quan vaig anar estava a l'habitació, vam fer passar a l'habitació perquè estava més constipada i no sé què. Dice, justo, ponte aquí, dame calor. I em va fer posar-me el cloquilla allà per donar-li calor amb ella. O sigui que jo he estat al llit amb Rocío Jurado.
Unido,
pues pasa molt bé.
Poca gent ho pot dir, això, eh?
Jo tinc molt bona relació, me l'estimo molt. I si venia, quan el gendre seu era guàrdia civil, aquí a Argentona, venia i anàvem a dinar allà al restaurante mundial i molt lo passaven de meravella. Sí, he tingut molt bona relació sempre amb ella.
Escolti, em canviaria la ràdio per fer televisió?
No. Si hagués de fer alguna de televisió, faria, però la ràdio no la deixaria. No. La ràdio és la meva vida.
I no podem marxar...
I s'ha de ser agraït a la vida.
Sempre.
I jo a la ràdio li estaré molt agraït sempre.
I no podem marxar d'aquest estudi sense preguntar-li a Justo Molinero, clar, ha d'entendre que és un dels personatges més imitats a Catalunya. Li molesta?
No, em sap greu per ell, no? Que dic, aquesta gent s'han d'aixecar pensant cada dia a veure el Justo què dirà, perquè si no, què faré jo? I això ha de ser fotut, eh? O sigui, pensant a veure el Justo quina farà per ell puguin fer alguna cosa, però no. I, a més, és la seva forma de vida d'aquesta gent, vull dir, deixar que facin.
Justo Molinero, hi ha actors, artistes, hi ha comunicadors que diuen que no es jubilaran mai, es jubilaran sempre amb un micròfon davant.
Jo no sé si sempre amb un micròfon a la mà, però de moment no em plantejo jubilar-me, és que jo sóc etern. I per tant...
Més que feina és passió?
Passió, per la ràdio, per suposat, sí. Per la ràdio, per els meus clients, per els meus companys, per els artistes, per tota la gent, sí, passió.
Justo Molinero, gràcies.
Ja hem acabat?
A mi m'han dit que saps explicar molts acudits.
No, t'explicaré un.
Ara,
t'explicaré un.
Ara l'he pillat jo per sorpresa.
Que parlava amb això del català, hi havia a Huelva, hi havia una professora que estava molt inquieta i ella pensava per què la gent jove a Catalunya trobava feina i allà, per allà a Huelva i Cádiz, que hi ha un mort d'atur, pues no trobaven feina. I ella va agafar, va demanar permís, va venir a Catalunya a veure què passava. I ja està, diu, ja està. Perquè a Catalunya, la canalla, a Catalunya, hi parla en català. Pues res, li van donar classes, se'n van allà i van muntar, diu, farem cada dia 2 hores de català. Perquè així, quan vosaltres acabeu d'estudiar i tal, anireu a Barcelona i trobareu feina a la màxima. I va començar a donar-li classes i ja arriba el dia de preguntar. I li pregunta, a veure, Pepín s'aixeca, a veure, ¿cómo se dice edificio en catalán? Y el Pepín dice, edificio. Dice, hijo puta, es difícil, pero habrá que intentarlo o no lo vamos a intentar.
Justo Molinero, gracias por el humor.
Venga, molta sort. Venga, ánimo.